Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui dilluns 31 de març de 2025, l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que la Comissió de Control de les Consultes Populars de la Generalitat tomba el recurs de l'Ajuntament de Moià per frenar la consulta sobre la planta de biogàs. Centenars de persones omplen la plaça de l'estació de Caldes de Montbui en la cloenda del Sardà Caldes. El Sant Feliu d'hoquei torna a perdre i segueix cué, mentre que el de futbol guanya i es consolida a mitja taula.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que la Comissió de Control de les Consultes Populars de la Generalitat tomba el recurs de l'Ajuntament de Moià per frenar la consulta sobre la planta de biogàs de Moià. Jordi Givert, fem un repàs a la situació i explica'm què demanava l'Ajuntament de Moià i com ho ha resolt la comissió.
Aquest és un nou capítol. Recordem que el passat mes de desembre l'Ajuntament no va admetre a tràmit la sol·licitud de consulta feta a l'Ajuntament per part d'una comissió promotora de veïns del poble per fer una consulta popular sobre la requalificació dels terrenys del Pla de Castellnou per a l'ampliació de l'escorxador i la construcció de la planta de biogàs municipal. Davant aquesta decisió, els impulsors de la consulta van portar un recurs a la Comissió de Control de les Consultes Populars per fer possible la consulta. El passat mes de gener, la comissió es va mostrar a favor dels impulsors d'aquesta consulta i acceptava aquest recurs presentat. Tot i així, l'Ajuntament de Moià va presentar aleshores un nou recurs per ratificar la inadmissió a tràmit de la consulta.
L'Ajuntament presentava fins a 6 arguments. El primer, que no procedeix l'estimació del recurs contra la inadmissió de la sol·licitud d'iniciativa perquè aquesta no compleix els requisits establerts per la llei de consulta i es justificava explicant que la mateixa comissió reconeix explícitament l'existència d'errors en la part resolutiva del seu acord del mes de gener.
El fet que la comissió reconegui l'existència d'errors en la redacció no justifica la inadmissió de la consulta, atès que els especificava com a merament formals i o menors en aquest primer rebut del mes de gener i convidava més a les dues parts a modificar-los.
Segon, l'Ajuntament manifestava que un cop assumida la iniciativa de modificació puntual del POUM i aprovada aquesta per la Comissió Territorial d'Urbanisme, l'Ajuntament de Moià té l'obligació legal de tramitar la modificació i que celebrar una consulta al respecte vulneraria el dret a la iniciativa privada.
En aquest cas, la comissió considera que al tractar-se d'una consulta no referendària, el resultat no és vinculant i no obliga l'Ajuntament en cap sentit. Per tant, la consulta no vulnera el dret a la iniciativa privada ni força l'Ajuntament a incórrer a la prevaricació, atès que no se'n deriven efectes jurídics directes.
I el tercer, l'Ajuntament de Moià, al·lega que l'òrgan competent per a l'aprovació de la modificació proposada és la Comissió Territorial d'Urbanisme i no l'Ajuntament de Moià i que, per tant, aquest no és competent per convocar una consulta popular no referendària.
En aquest cas, la comissió diu que la llei de consultes determina que la promoció de consultes d'àmbit local, quan aquest no sigui superior al municipi, correspon als plens municipals, als alcaldes o als presidents dels ens locals. Al mateix temps, aclareix que el fet que la Comissió de Territori i d'Urbanisme intervingui en el procediment amb la modificació puntual del POUM, encara que sigui en qualitat d'òrgan decisori, no permet obviar que el procediment ha estat iniciat pel mateix Ajuntament de Moià.
I en el quart, l'Ajuntament al·lega que la pregunta proposada vulnera els requisits de neutralitat i o veracitat que estableix la llei de consultes. Tant en la pregunta com en la memòria s'obvia que el motiu de l'ampliació de l'escorxador i la construcció de la planta de biogàs és regularitzar l'actual situació del polígon industrial al Prat, que es va impulsar als anys 90 i ha quedat obsolet respecte a l'actual normativa urbanística. També s'obvia la necessitat de donar compliment a una sentència judicial que exigeix ordenar la situació urbanística turística de l'Escorxador o enderrocar-lo, tenint ara l'Ajuntament la possibilitat d'ordenar la situació urbanística, tancar l'Escorxador pot donar lloc a una possible sentència per lucre cessant amb una afectació important a les finances i al patrimoni de l'Ajuntament de Mollà. L'Ajuntament també destaca que la pregunta proposada per la consulta també utilitza el terme requalificar, que no s'ajusta a la legislació actual i que té una connotació negativa.
Sobre la qüestió de la suposada falta de neutralitat de la pregunta, primer, la comissió reconeix que, si bé la formulació pot ser errònia amb l'ús del terme requalificar, no sembla que sigui equívoca, ni que hagi estat formulada amb mala fe, atès que és habitual l'ús del terme requalificació per referir-se de forma genèrica al canvi d'un ús de sòl, malgrat la connotació negativa que pugui tenir. Pel que fa a la possible confusió que, segons l'Ajuntament, es dona entre el polígon industrial del Prat i el Pla de Castellnou, tampoc seria un argument de pes, atès que el primer es troba geogràficament ubicat immediatament al costat o dins del segon, sent en tot moment evident que la comissió promotora fa referència al projecte urbanístic que afecta aquests espais i que promou l'Ajuntament. Sobre aquestes qüestions ja es va pronunciar també la Comissió de la Generalitat en el seu acord del mes de gener, en què es raonava que els defectes són merament formals i són fàcilment esmenables, de tal manera que no justifiquen la inadmissió a tràmit de la consulta. L'acord de gener ordenava l'esmena dels defectes de forma indicats per l'Ajuntament. Tant l'alcalde com la comissió promotora de la consulta van assegurar que en les seves comunicacions que estan predisposats a arribar a un acord en aquesta matèria.
I en cinquè lloc, segons l'Ajuntament, el llistat de persones cridades a participar en la consulta vulnera els principis d'igualtat i no discriminació prevista a la llei de consultes en relació amb els interessos i a les persones afectades. En aquest sentit, l'Ajuntament considera que el resultat de la consulta afectaria nombroses persones treballadores al polígon industrial del Prat que no tenen residència a Mollà i que, per tant, no hi són cridades a participar.
Aquí la comissió diu que la llei de consultes obliga a determinar el col·lectiu convocat amb criteris clars i conformes a l'objecte de la consulta, sent els habitants de les zones referides els directament afectats. I es considera vàlida, doncs, la proposta presentada per als impulsors de la consulta.
Finalment, l'Ajuntament de Mollà al·lega que la memòria que acompanya la sol·licitud d'iniciativa vulnera de forma flagrant el principi de neutralitat i no justifica prou la necessitat d'aquesta consulta.
Segons la comissió, per la seva pròpia naturalesa, la memòria té per finalitat l'exposició de motius i opinions, més quan la memòria no és un document que hagi de ser objecte de publicitat i difusió institucional, sinó que és merament part de la documentació que, segons la llei de consultes, han d'acompanyar la pròpia sol·licitud. La mateixa llei precisa que la memòria ha de reunir les raons que aconsellen la celebració d'una consulta, segons el parer dels promotors, evidenciant que la neutralitat objectiva no és, en aquest cas, un requisit aplicable.
Amb aquesta resolució es posa fi a la via administrativa i ara l'Ajuntament de Mollà pot interposar recurs davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de 2 mesos. I avancem amb informació cultural i d'esdeveniments perquè més d'un centenar de persones es van reunir aquest diumenge al Parc de l'Estació de Caldes de Montbui per celebrar la festa de clausura del Sar de Caldes, on els infants dels diversos centres educatius implicats en aquest projecte per acostar la sardana als més petits van poder ballar plegats al compàs de la cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà. El projecte Sar de Caldes és una iniciativa de l'Ajuntament Calderí de l'Agrupació Sardanista Calderina que consisteix a ensenyar la sardana als infants de diverses escoles de primària de la Vila Termal. Cada centre ha organitzat 3 sessions que han estat dinamitzades per Anna Tantinyà, membre de l'Agrupació Sardanista i de la Confederació Sardanista de Catalunya. Mercè Plantada és membre de l'Agrupació Calderina i ens explica el projecte.
El projecte és senzillament iniciar els nens de les escoles de Caldes de quart i una escola que va fer-ho tercer en el coneixement de la sardana. Llavors se'ls explica una mica, els explica el que és la sardana, se'ls explica el que és la cobla i se'ls ensenyen els passos. Bueno, els nens ja tenen la curiositat nata de nens, llavors s'ho passen bé. No tots, vull dir que hi ha nens que són patosos, però és normal, vull dir, no tots tenim les mateixes habilitats, però d'entre els nens que els hi expliquem n'hi ha que s'ho passen molt bé i els hi notes que disfruten molt.
La sardana, el drac ben panxo, la que van aprendre els infants en les diverses sessions, va ser l'estrella de la jornada. La van ballar els infants, però també molts familiars que s'hi van sumar. Com a agrupació convidada, la festa va comptar amb l'exhibició de la Colla Montseny del grup sardanista Riallera de Vic. Així explica l'èxit de la trobada plantada.
Sí, bueno, primer van fer un galop d'entrada, llavors van ballar la sardana al drac ben panxo, que els hi han ensenyat, llavors van treure a ballar els pares i familiars que van voler participar i es va tornar a tocar el drac ben panxo. L'Anna, que va portar una mica l'acte, que és la que els ha fet els cursos a l'escola, els hi va explicar amb la copla en directe què era cada instrument i els va fer sonar una miqueta perquè ells veiessin i els va explicar el que era la copla. I va haver-hi una exhibició també de la Colla Riallera de Vic, que fa sardanes de competició al Campionat de Catalunya. I llavors vam fer un parell de sardanes pel públic i en acabar se'ls va donar una mica de berenar.
Des de l'agrupació Calderina es fa una crida al jovent i als infants a provar la sardana. Cada dijous a les 8 del vespre a les cases dels mestres de Caldes de Montbui, els sardanistes fan classes de la dansa tradicional catalana. La seva aspiració màxima és que Caldes recuperi els grups que anaven a concurs de sardanes perduts ja fa anys. De moment, des de l'agrupació comenten que la intenció de l'Ajuntament és poder tirar endavant una segona part del Sard de Caldes perquè els infants iniciats puguin continuar aprenent i ballant aquesta dansa que forma part de la cultura catalana.
Els esports.
I com cada dilluns, anem ara a repassar els resultats esportius del cap de setmana dels equips de les nostres contrades. Ens posem els patins per repassar l'hoquei i comencem per l'hoquei Lliga Plata Nord perquè el Sant Feliu de Codines segueix en caiguda lliure i toca fons fins a l'última posició de la classificació després de perdre el dissabte a casa per 2-4 contra l'Espanyol. El partit va estar totalment controlat pels locals que van arribar al tram final amb 4 gols d'avantatge que els codinencs van retallar amb 2 gols als últims 2 minuts però que no va ser suficient. I a l'hoquei Lliga, la principal lliga de l'Estat, el Recamp Làser Caldes quasi aconsegueix rascar algun punt del seu partit contra el Liceo, però l'1-2 final els va deixar sense recompensa. Els 3 gols del partit van arribar a la segona part, en la qual el Caldes va empatar el primer gol dels visitants, però els gallecs van marcar el definitiu a 6 minuts pel final. I seguim a l'hoquei Lliga, en aquest cas femenina, en què el Palau Solità torna a conèixer la derrota després de moltes jornades i ho fa contra les líders, contra el Fraga i per 1-2. Les locals es van avançar pocs minuts després de l'inici del partit, però les líders van marxar al descans ja per davant el marcador. Aquest resultat fa caure el Palau fins a la quarta posició i ja a 6 punts de les primeres, però atenció perquè tenen un partit menys. I en la mateixa lliga, la derrota del Vigues i Riells per 7-2 a casa al Vilassana no és cap sorpresa. Les locals, amb un partit molt seriós i amb molta efectivitat, van controlar totalment les de Vigues i Riells, que no van suposar una amenaça en cap moment. Les de Vilassana queden així terceres i les de Vigues i Riells també, però per la cua. I fem ara la pilota més gran i passem al futbol, concretament a la primera divisió catalana, amb derrota del Caldes de Montbui a casa contra l'Argentona. Victòria per la mínima dels líders en un partit molt igualat i en què el gol va arribar passats els 60 minuts. Els calderins van disputar el partit en tot moment, però el marcador va donar els 3 punts a l'Argentona. Els de Caldes queden quarts per la cua i ja són a 5 punts de la salvació. I baixem 2 categories fins a la tercera divisió perquè el Vigues i Riells suma només 3 victòries en tota la temporada i 2 d'aquestes han arribat en les 2 últimes jornades. Aquest dissabte, victòria per 1-3 a casa al segon equip del Canovelles, amb un gol al primer minut del partit i un a l'últim, que sumats a l'altre del minut 37, van deixar aquest marcador. El Vigues, però tot i això, segueix a 12 punts de la salvació. I en la mateixa lliga, victòria molt solvent del Sant Feliu de Codines a casa contra el Llinars per 3-0. Els codinencs van destapar el marcador al 52, van ampliar-lo al 55 i van rematar el partit al 89. Molt bona segona ronda dels de Sant Feliu, que són ja 8 anys molt lluny de les places de descens i molt consolidats en aquesta part mitja de la taula. I per acabar, en el grup 4 d'aquesta tercera divisió, el Mollà va perdre el liderat després de perdre per 3-2 a terres osonenques contra el Santa Eugènia de Berga. Els del Moianès van fer el 2-2 de l'empat al 89, però immediatament després, en la jugada posterior, els locals van tornar a posar distància amb el 3-2 final. Cop dur pels fins ara líders.
El temps.
I traiem ara el cap per la finestra per portar-vos el temps de demà dimarts després d'aquest primer dilluns, després del canvi d'hora, que ha tingut un temps primaveral i podria dir que quasi estiuenc. Abans, però, comencem fent un repàs a les temperatures actuals perquè tenim 15 graus a Sant Feliu de Codines, a Caldes de Montbui també 15 graus, a Bigues i Riells del Fai un menys amb 14 i a Mollà i a Castellterçol també amb 14 graus. I pel que fa a la previsió meteorològica de demà dimarts, ho dividirem en dues zones. Comencem per Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Bigues i Riells del Fai, amb una nova jornada de sol, però a partir del migdia els núvols aniran apareixent a poc a poc i aniran tapant el cel. Així doncs, el dia arrencarà amb un cel molt destapat i amb el sol com a clar protagonista, però diversos núvols aniran agafant força a partir del migdia i la jornada acabarà amb un cel molt tapat que serà la prèvia d'un canvi de temps pel dimecres, per això ja ho veurem demà. Les temperatures tornaran a notar aquesta presència del sol, però no serà tan exagerat com avui i com ahir diumenge. Les màximes rondaran a Caldes els 18 graus, a Bigues i Riells els 17 i a Sant Feliu els 16. Les mínimes baixaran força durant la nit, però ho faran fins als 7 graus. Temporada, doncs, de temperatures diurnes altes, però nits que seguiran refrescant força. I continuem i acabem, com sempre, pel Moianès amb Castellterçol i amb Mollà. Jornada molt semblant a les altres poblacions, amb aquesta diferència tan gran entre el matí i la tarda, primera part del dia molt assolellada i amb el cel destapat, que deixarà un matí radiant i molt primaverenc i a partir del migdia els núvols apareixeran i robaran el protagonisme al sol. Durant la tarda agafaran força i al final del dia hauran cobert tot el cel. Les temperatures màximes seran de 16 graus a Mollà i de 15 a Castellterçol, mentre que les mínimes baixaran fins als 7 graus. I per acabar l'eix 59 d'avui us deixem amb l'entrevista que li hem fet aquest matí al Territori 17 a Jordi Soler, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Caldes de Montbui, que van ser presents dimarts passat en l'incendi de la nau industrial del polígon al Pinatà. No us la perdeu.
El passat dimarts 25 de març una nau industrial de Caldes de Montbui va cremar totalment en un incendi que va ser molt aparatós, però que per sort no es van haver de lamentar persones ferides. De les 13 dotacions de bombers que hi van treballar, una va ser la del cos de bombers voluntaris de Caldes. Avui en Guillem Soler, d'Ona Codinenca, que s'ha desplaçat fins a aquest parc per conversar amb Jordi Soler, cap dels bombers voluntaris de la Vila Termal. Guillem, benvingut, bon dia.
Molt bon dia, Isaac, què tal? Em rebeu bé?
Tu? Perfectament.
Doncs vinga, doncs mira, els cossos de bombers voluntaris de tot Catalunya són un reforç pel cos de bombers oficial de la Generalitat i això va demostrar aquesta participació que tu has comentat ara del cos voluntari d'aquí de Caldes a l'incendi de dimarts passat. Avui estem aquí al seu parc i ho fem molt ben acompanyats amb el seu cap, en Jordi Soler, que li volem dir saludar aquí i donar bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí hem d'avisar que compartim cognom, però no parentesca. Ja ens hem posat el dia i no hem trobat ningú en comú. Jordi, per començar així amb aquest tema d'actualitat de dimarts passat, com va anar aquest incendi, l'extinció d'aquest incendi? Perquè en teoria ens van comunicar que va estar controlat en tot moment, que no es podia estendre el foc, però es va haver algun moment de tensió. Com va anar això?
Bé, el principal, com a cos d'emergències, és la seguretat de les persones, no? I quan vam tenir l'activació ja ens van informar doncs, que tot el personal, tots els treballadors estaven a fora, amb la qual llavors, en diferent manera, no?, d'actuar, perquè el que més et preocupa és que hi hagi alguna persona atrapada o que hi hagi alguna persona inconscient o que falta algú quan fan el recompte de treballadors. I llavors aquesta informació la teníem des del primer moment, per tant, la nostra tasca principalment era salvar al màxim possible tot el que quedava de la nau, no? I vam ser juntament amb els dos camions de Mollet, vam ser els primers a arribar, que eren ja quasi quarts de cinc, i bé, en un primer moment doncs, es va fer un atac directe, però bueno, calien reforços, i els van venir bombers de Granollers, de Sabadell, i amb la qual cosa doncs, ja es va poder fer un atac amb reforç, amb dues autoscales, i bé, malauradament doncs, va cedir el sostre, amb la complicació de que el sostre portava amiant, amb la qual doncs, tot el personal que estava per allà a prop doncs, havia mascareta i tot això, i bé, fins a la nit no es va, bueno, fins al vespre no es va donar per controlat, però tot i així hem mantenit una vigilància activa tota la nit.
I ara ho parlàvem, no, vosaltres, de cos de bombers voluntaris. Pel nom, no, podem esbrinar una mica per on va la cosa, però m'agradaria, no, que ens expliquessis tu de primera mà això, una mica què sou els bombers voluntaris, una mica com funcioneu, i això, perquè ens situïs a l'oient que ens està escoltant ara ben bé què és el vostre cos.
Sí, bueno, és un model copiat de França i d'Alemanya, que és un model mixte, se li diu, en el qual doncs, tot, tenim tota la geografia catalana, excepte Barcelona, que té el seu propi cos de bombers de l'Ajuntament, Bombers de Barcelona. És un dins del mapa de Catalunya doncs tenim un híbrid entre bombers funcionaris i bombers voluntaris, en els quals doncs en poblacions més grans doncs hi ha bombers 24 hores, bombers funcionaris, i està complementat doncs per una xarxa de parts de bombers voluntaris en municipis on els ajuntaments cedeixen un espai i la Generalitat doncs aporta el material i aporta la part humana, no, per dir-ho així, i ens dona la formació i tot. I llavors nosaltres tenim competències igual, podem fer les mateixes sortides com bomber funcionari, el que passa, doncs, evidentment, doncs, sota la seva comandament, no? Podem fer sortides nosaltres sols, però depèn de la complicació, doncs, sempre hi ha un reforç, i en el cas que hi hagi bomber voluntari i bomber funcionari, doncs el comandament sempre és de bomber funcionari.
Si hi ha incidències, ara ens comentaves algun aquí que hi havia fins i tot a Sant Feliu, que requereix de bombers, podeu actuar vosaltres de manera independent o sempre heu d'estar supeditats a una dotació de bombers, diguem-li, professionals, no funcionaris?
No, podem actuar de manera independent. El que passa, per protocol, per qualsevol actuació, han de ser mínim 3 bombers. Moltes vegades, clar, nosaltres depenem de la disponibilitat. Tots els bombers voluntaris doncs, tenim la nostra feina i, a més, doncs, intentem donar el màxim de cobertura en les sortides, no?, d'emergència. Aleshores, per exemple, en aquest cas, el camió ha sortit a Sant Feliu de Codines, com bé dius, i han sortit només 2 bombers. Clar, com que per protocol han de ser mínim 3 bombers, llavors ha anat acompanyat d'un camió de bombers de Mollet. Però si l'incident no és gaire gran, doncs jo que sé, un foc d'un contenidor, o una neteja de calçada, o una obertura de vivenda, si som 3 bombers, doncs ja anem nosaltres sols.
I, per exemple, tornant a l'incendi aquest que comentàvem de la setmana passada, les vostres tasques eren les mateixes que les altres dotacions de bombers que hi havia?
Efectivament, sí. Com deia, van arribar 2 camions de bombers de Mollet i el nostre camió, nosaltres només teníem 2 persones disponibles, i sí, a l'arribar allà doncs, es van posar l'equip d'aire i van fer entrades i tot. O sigui, un cop allà no hi ha diferència entre voluntari o funcionari.
I com a cos reconegut de la Generalitat, aquest model mixte que has comentat, també heu de passar, no?, un seguit de proves i d'oposicions, famoses oposicions de bombers, no?, que tothom es prepara, molta gent durant molts anys. També heu de passar, no?, vosaltres unes proves, potser no són tan exigents o tan específiques com aquelles, però també no tothom pot entrar aquí, no?
Efectivament. És una cosa que al llarg dels anys també ha canviat. Jo quan vaig entrar, doncs potser era més, no enxufisme, que és una paraula molt lletja, però sí amiguisme, no?, al cap de parc, doncs a les persones que estaven interessades doncs els proposava a fer el curs, fent les proves i passaven tot. Ara ja és una oposició, no? És la Generalitat que convoca, publica unes places i convoca unes proves, tant físiques com teòriques, com de personalitat, com una entrevista, i entren doncs els millors opositors per bombers voluntaris com per bombers funcionaris.
I després el cos de voluntaris, pot ser, això m'ho he imaginat jo, però que sigui molts cops un trampolí per la gent que vol opositar bombers professionals, que vingui primer aquí a fer com una preparació i després pugi, passa això?
Sí. I més ara, amb el model aquest d'accés que han fet ara, que és com una oposició, molta gent, amb tot és lícit, però utilitzen aquesta oposició de bombers voluntaris com a preparació per l'altra oposició. I el que ens està passant és que ens està entrant gent jove, molt vàlida, el que passa que, com que la seva aspiració és entrar a treballar de funcionari, de bomber funcionari, ens duran 2 o 3 anys, perquè venen aquí, entren, i a cap segueixen opositant, i a la que poden entren. Llavors, ens duran poquet, i amb la qual ens estem envellint com a cos.
Doncs mira, un reclam, no?, aquesta gent jove que vingui aquí a ajudar. I fent una mica de ficció, i esperem una mica que s'hi segueixi, si de cop i volta ara mateix tenim aquí la ràdio al costat, que fins i tot sonava fa pocs minuts, us arriba una emergència, el mateix, un foc de l'altre dia, i heu d'actuar, com és el procediment? Imagina't que ara aquí sonaria, teniu el típic que ens imaginem de pel·lícules, aquí d'una alerta, o us arriba per la ràdio?
Bé, si no estem en el parc, ara ens han posat una aplicació, una app, en la qual ja posem també la nostra disponibilitat. Si estem en el parc, si estem a casa però estem disponibles per sortir, si estem disponibles per sortir però estem a més de mitja hora de resposta o no estem disponibles. I amb això ja, des de la sala de control, ja veuen més o menys la disponibilitat del parc. Llavors ens activen per Telegram i ens fan pitar l'APP aquesta. I nosaltres, internament, aquí a Bombers de Caldes, tenim un grup de WhatsApp i ens activem per allà. Llavors, en 3 minuts, jo deixo 3 minuts de resposta i la gent em diu si sí o si no, si pot. I llavors ja truquem a control, que poden anar, i llavors venen corrents cap aquí al parc, es canvien i tal. En canvi, si estem aquí en el parc, físicament, perquè estem de guàrdia o perquè hi ha gent aquí, llavors ens truquen per l'emissora. I el mode de direcció, ja que estem aquí, si vols sentir-ho, és... Amb aquesta xitxarra, si hi ha algú al parc, doncs ja entén que hi ha sortida i ja baixa corrents cap al camió.
Doncs mira, sort que estem sols aquí, perquè si no, la... més un s'hagués espantat, eh? Després, el fet de ser voluntaris, com diu la paraula, no?, implica això, no?, que sou persones amb la seva feina, amb el vostre dia a dia, i que a part feu aquest voluntariat. Tu què et dediques aquí? Perquè estem... has vingut aquí com a cap d'aquí del cos de bombers d'aquí, però què et dediques?
Soc policia. Aquí en el parc d'un mes som 4 que som policies i el tipus de feina doncs, també ens permet i tipus d'horaris doncs, ens permet tenir aquesta vessant vocacional també.
Policia i bomber, eh? El PAC de Seguretat Ciutadana, no? Quasi bé. I quants anys fa que et dediques a ser bomber voluntari?
Doncs ho hauria de calcular bé, però serien uns 23 anys, més o menys.
23 anys que t'han fet arribar també ser el cap d'aquí el parc d'aquí Caldes de Montbui. D'on et ve aquesta vocació? O sigui, hi ha fins i tot una vocació tant policial com de bomber, no? Molta gent té molts cops alguna experiència a la vida que l'ha marcat. També tens alguna cosa així o és d'allà des de petit que apuntaves?
Sí, bueno, sempre la vocació aquesta d'estar amb gent i d'ajudar la gent sempre m'ha agradat. I sí que hi ha l'anècdota potser dels focs de l'any 94, van arrasar mig Catalunya. Jo recordo, jo vivia a Barcelona, jo soc de Barcelona, i demanaven per la ràdio voluntaris per anar a pagar, i van muntar autocars, i jo vaig anar, no era ni major d'edat, tenia 17 anys, i vaig anar a Serrateix, me'n recordo, amb autocars, i apagàvem amb cops de branca, apagàvem el foc. I suposo que d'allà em va agafar una mica la dèria, no?, del foc. Jo us vaig anar a viure a Castellà del Vallès, i vaig començar com a bomber voluntari allà. Vaig venir a viure a Caldes, i els vaig demanar el trasllat, i vaig ser bomber voluntari d'aquí.
La paraula voluntari ens implica això, no? Una mica vocació, també una mica treballada franc. M'has dit abans ja que no era ben bé així, no? Que una mica mite, no, això? Explica'ns una miqueta.
Sí, o sigui, som bombers voluntaris, perquè en principi la tasca és voluntària, però sí que rebem una petita remuneració durant el temps de servei. O sigui, si nosaltres tenim una actuació, des de que surt el camió del parc, fa l'actuació i torna cap al parc, aquests minuts o hores, aquest temps sí que el cobrem, a un preu de 10 euros bruts l'hora, i a més no ho cobrem al mes, ho cobrem a 3, 4, 5 mesos quan la Generalitat doncs, fa una despesa i fa el pagament. És una compensació, bueno, sí, va bé quan la reps, però no hi comptes perquè tampoc no depens de les sortides, és uns diners que no pots comptar-hi.
I a la vegada suposo que és allò que com menys sortides millor, no?
Exactament, sí, dius... Hi havia la notícia, no?, algun cop en altres països, no?, que hi havia els bombers eren els propis piròmans, no?, perquè dius, bueno, quan més focs tingui, més cobraré, no?, doncs aquí, per sort, no passa això.
Doncs 4 minuts que passen de les 10 del matí a Jordi Soler, cap del parc de bombers voluntaris d'aquí Caldes de Montbui. Moltes gràcies, primer de tot, també, com us va dir aquesta infermera, per la feina que feu i que des del cos, i segon, també, per obrir-nos les portes aquí del parc i dedicar-nos aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellarsol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip a la redacció i tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escoltem demà.